L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia, som a dimecres, 10 del mes de febrer, d'agricultura i de la reforma de la PAC, del foc d'Horta de Sant Joan, d'inversions municipals, d'activitats solidàries, de carnavals, competicions esportives. Aquest és part de la proposta informativa que avui ocuparà els propers minuts, uns minuts que compartim conjuntament les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Agrair-los-hi la seva fidelitat i comencem a entrar en matèria. Encetem l'actualitat de la jornada avui parlant d'agricultura perquè Unió de Pagesos reclama la retirada de la proposta del govern espanyol de reformar els ajuts de la PAC. El sindicat d'Unió de Pagesos qualifica de desafortunada la proposta de reforma de la política agrària comuna, la PAC, presentada pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, que segons l'organització suposarà una davallada dels ajuts comunitaris a Catalunya. Unió de Pagesos creu que l'aplicació de la proposta del govern espanyol serà especialment greu a Catalunya en sectors com ara l'arròs, l'oli d'oliva, els cereals, conreus herbacis, de secà i de regadiu, blat de moro, farratges, de secats, avellana, ametlla, així com d'altres sectors com el boví de llet, el boví de car i l'oví cabrum. El sindicat demana la retirada de la proposta en veure què pot fer perillar importants sectors de producció a Catalunya. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs sí, aquest és un altre problema que es ve a sumar al ja castigat món agrícola. La proposta del Ministeri de Reforma dels Ajuts de la PAC preveu substituir al 2013 l'actual sistema d'ajuts directes basats en referències històriques, és a dir, el règim de pagament únic i amb les indemnitzacions compensatòries de zones de muntanya i desafavorides amb cofinançament dels estats membres amb la participació de l'Estat i de la Generalitat per a un model d'ajuts directes a la renda. És a dir, amb el model proposat, els ajuts es basarien en un ajut lineal amb la diferència d'establir suplements per a zones amb majors dificultats, com ara les zones de muntanya o amb baix rendiment, segons explicava un dels membres de la Comissió Permanent d'Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente. Aquest model combinaria un ajut comú base corresponent a 100 euros per hectàrea de superfície agrària útil per a qualsevol orientació productiva i un ajut als territoris amb dificultats naturals per a les zones de muntanya i desafavorides. El Ministeri també preveu substituir les indemnitzacions compensatòries d'aquestes zones basades en el cofinançament estatal per un ajut únicament comunitari harmonitzat a nivell europeu que redueixi la disparitat actual entre els imports d'aquests ajuts per l'Estat o regió. Aquest ajut de 100 euros, basat en la superfície i no en la productivitat, com ja està succeint en alguns sectors productius, l'únic que pot acabar beneficiant és a grans extensions de terrenys, segons que explicava el mateix Vicente.
Aquest ajut que acaba passant a superfície, a 100 euros de lineal, en zones desfavorides d'alta muntanya, els únics que pot acabar beneficiant és, novament, extensions, i ficaré el nom, com la de la Duquesa d'Alba, o grans extensions de territori. Va? I aquí ens hem d'anar a mirar doncs, cap a on són aquestes grans extensions i a què es dediquen aquestes grans extensions. Que no han fet pràcticament cap inversió, l'únic que tenen un debat de terra, allí utilitzada o no, però no han fet cap millora, no han fet cap evolució, no han anat cap a la productivitat. O sigui, va, en greuge del sector productiu envers el sector per superfície o latifundista.
Lo greu per al sector primari, si s'acaba aplicant aquesta reforma de la PAC, segons Unió de Pagesos, en el cas de que el govern de l'Estat acabi aplicant, com diem, aquest model de reforma de les ajudes de la PAC, els productors catalans, que ja porten acumulada una caiguda del 43% en la renda agrària, resultarien molt afectats per una davallada en les ajudes. Per posar uns exemples, el sindicat calcula que amb el model proposat pel Ministeri, els ajuts per al sector de l'arròs baixarien a Catalunya un 90,61% i en el cas de l'oliva seria la davallada d'un 53,4% en zones de muntanya i desafavorides, com ara les Garrigues, o del 88,8% en les oliveres de rec. L'organització agrària diu que la proposta espanyola no té en compte la realitat del sector a Catalunya i que es basa en mecanismes que ja existeixen i que s'han mostrat ineficaços per a la totalitat dels sectors. Unió de Pagesos reclama a la ministra Elena Espinosa la retirada de la proposta de reforma dels ajuts de la PAC presentada recentment a les comunitats autònomes, ja que faria perillar, diuen, la viabilitat de moltes explotacions catalanes. Unes explotacions que no es troben precisament en el seu millor moment. Recordem que Unió de Pagesos ha convocat una manifestació de la pagesia catalana a Barcelona el dia 20 de febrer al matí per reclamar mesures urgents al govern català central i també a la Unió Europea per fer front a una de les majors crisis del sector agrari.
Gràcies, Josep. Al nostre temps de notícies d'avui també hem de parlar de l'incendi d'Horta de Sant Joan, i és que el tripartit ha vetat la compareixença dels Brif, que van fugir del lloc on van morir 5 bombers al foc d'Horta. Els partits que donen suport al govern impedien ahir dimarts la sol·licitud de compareixença dels responsables de la Brigada de Reforç d'Incendis Forestals de Daroca, a l'Aragó, a la comissió d'investigació pel foc d'Horta de Sant Joan, que va matar 5 bombers del Graf a Lleida. Els Brif podrien ser una de les peces claus per esclarir els fets, perquè van fugir a temps del lloc on van morir els 5 bombers, en considerar que les zones de seguretat no garantien la seva integritat. A més dels 46 compareixents consensuats, el tripartit n'ha rebutjat de CiU, Partit Popular i el MIX, que també volien la compareixença de responsables de l'Agència Estatal de Meteorologia, que va posar en dubte la hipòtesi del llamp. En aquest sentit, el diputat de Convergència i Unió, Jordi Turull, lamentava que el tripartit hagi rebutjat aquestes compareixences que, per a ell, permetrien donar llum i contrastar. En aquest sentit, considerava que la Brif és una peça important per saber què va succeir al lloc on van morir els 5 bombers, per la qual cosa dia que no s'entén que el tripartit hagi rebutjat la compareixença. L'escoltem.
En canvi, ens sorprèn que creguin més lògic i oportú portar gent de fora, inclús de fora de l'Estat, que ni va participar ni va tenir res a veure, i negar, en canvi, la compareixença de gent implicada i protagonista en el succés i, diguem-ne, en tota l'arquitectura de la prevenció i extinció d'aquest incendi. No? Costa d'entendre, i més per la naturalesa i objecte d'aquesta comissió. No? Si mantenen la seva negativa en aquestes compareixences, o la majoria d'aquestes, entendran que per nosaltres la cosa quedi coixa. I els objectius i el rigor plantejats i proclamats amb aquestes absències doncs es fa més difícil. No?
Per la seva banda, David Fernández, del Partit dels Socialistes de Catalunya, considera que amb una llista de 42 noms consensuats, més 4 més que s'han afegit a la proposta del tripartit, la comissió no queda coixa i n'hi ha prou per esbrinar si hi ha responsabilitats polítiques.
Podem discutir si per esbrinar aquestes responsabilitats polítiques és suficient en 46 compareixences o farien falta 50. Això es pot discutir. Insisteixo, tot això és discutible políticament, però jo crec que aquestes compareixences i aquesta comissió no queda coixa, perquè el que és absolutament indiscutible és que s'ha fet un esforç per part de tothom de presentar una llista de 42 noms, que jo crec que superen escreix les previsions inicials.
Segons informaven fonts parlamentàries, els grups han acordat ja quin serà l'ordre de compareixença. Els primers en compareixer, a partir del dilluns vinent, seran els agents rurals. Posteriorment, hi haurà la compareixença dels veïns d'Horta, càrrecs tècnics, entre ells bombers, pilots i Mossos, per acabar amb els alcaldes, sindicats i responsables polítics. Arriba ara l'actualitat diversa i parlem de política municipal, perquè Alcanar es beneficiarà de subvencions per un total de gairebé 1.140.000 euros per aportar a cap un total de 10 projectes del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda des d'Alcanar. Parlem avui del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local, un fons que ve a substituir l'anterior iniciativa del govern de Zapatero, el FEIL, i que, en este cas, com diem, dijous passat l'Ajuntament d'Alcanar enllestia els 10 projectes que ha sol·licitat siguen subvencionats en aquesta iniciativa del govern central. Un total d'1.140.000 són els euros que el nostre municipi rebrà en forma de subvencions per a un total de 10 actuacions, 10 actuacions que, tal com l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, destacava, aniran repartides entre els 3 nuclis de població: Alcanar Platja, les Cases d'Alcanar i Alcanar Poble. Pel que fa a Alcanar Platja, la iniciativa més destacada tracta de la millora de la xarxa de l'enllumenat de la urbanització Serra Mar. Una millora de l'enllumenat que també es veurà beneficiada al nucli urbà d'Alcanar, dos dels llocs on es va fer ja una forta inversió l'any passat en el primer pla d'inversió de Zapatero. A les cases d'Alcanar s'adequarà com a biblioteca pública l'antic centre d'assistència primària i també es pensa de cobrir les pistes poliesportives de cara a donar-los un ús més continuat al llarg de l'any i convertir-les també en un punt per celebrar d'altre tipus d'activitats. Pel que fa al Canà, hi ha també actuacions destacades com, per exemple, l'adaptació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil per tal de convertir-la en un casal per als joves i hotel d'entitats. Alfons Montserrat.
Un dels projectes és que, aprofitant que la Guàrdia Civil, l'1 de novembre, i es va retirar i es va, en motiu del desplegament dels Mossos d'Esquadra, tenim l'antic edifici de la caserna de la Guàrdia Civil. Aleshores, la idea és allí fer dues coses, no? Per un cantó, fer unes obres per a fer casal jove, som perfectes, som conscients de que hi ha un sector d'edat, un segment d'edat, de que la seva oferta és molt limitada i que, per tant, fa falta licències i fan falta postos per anar, doncs hem pensat que això se podria suplir en este casal jove, tindre un espai que ells estiguen, que tinguen, puguen posar-se la música i jugar al ping-pong i futbolí, vull dir, que puguen reunir-se i per tant pues, este sector d'edat preadolescent i adolescent que puguen tindre el seu espai i pensem que això pues, també omplirem un buit molt important des de les necessitats d'aquest sector d'edat i després per l'altre també aprofitar espai per a dotar-ho d'hotel d'entitats perquè fomentar i enriquir pues, la vida associativa.
La resta d'inversions que contemplen aquestes subvencions seran destinades també a un projecte de gestió informatitzada dels expedients i el registre de l'entorn web de l'Ajuntament o a l'adquisició d'equipaments informàtics i programari per als diferents serveis públics que proporciona la corporació municipal. Gairebé 1.200.000 euros de subvencions en unes actuacions que, això sí, han d'estar enllestides abans que acabi el 2010.
El grup d'Iniciativa per Catalunya Els Verds defensarà al Parlament que el manual de bones pràctiques en les festes tradicionals amb bous que s'apliquen a les Terres de l'Ebre sigui convertit en reglament per dotar-lo de força legal. Aquesta proposta acompanyarà el vot negatiu dels ecosocialistes a la proposició de llei presentada per Convergència i Unió que s'ha de debatre aquesta setmana per regular per llei aquests espectacles. El diputat d'Iniciativa, Daniel Pi, assenyalava que el debat d'aquesta llei durant el final del mandat podria sobrecarregar la tasca legislativa i rebre, a més, les interferències del debat sobre la prohibició dels toros de plaça. Pi negava taxativament que Iniciativa sigui un partit que s'oposa als espectacles tradicionals amb bous que tenen lloc a les Terres de l'Ebre. Considera que, per elevar a rang legal al manual de bones pràctiques, cal fer-ho en forma de reglament, com així ho han fet altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol amb espectacles similars i eliminant la inseguretat jurídica actual pel fet que es tracta de preceptes de compliment voluntari. L'escoltem.
Nosaltres no votarem a favor de la tramitació de la llei. Nosaltres considerem que en aquests moments aquesta llei embolica més que resol. Primer, perquè és bastant absurd regular això, que tothom ho ha fet amb un reglament, amb una llei. Perquè estàs parlant de coses molt de reglament i molt poc de llei, quin paper s'ha de presentar, qui és el tècnic que ha d'estar allà en el moment de començar i al final, qui ha de fer-la. Tot això són coses reglamentàries, no són coses legislatives. I la prova és que totes les altres comunitats autònomes ho han fet d'aquesta manera.
Des de la perspectiva de les Terres de l'Ebre, el regidor d'Iniciativa per Catalunya Els Verds per Tortosa, Jaume Forcadell, donava ple suport a la idea i insistia en la necessitat que el Parlament es concentri en el debat de lleis de més pes, com la divisió de Catalunya en vegueries.
Jo crec que des del punt de vista del territori, avui el que interessa és que la producció normativa del Parlament, la que queda, que ja és molt limitada en el que queda de legislatura, se centra en altres coses substancials i que sí són pròpies d'una regulació legislativa, com és la tramitació de la llei de vegueries. Per exemple...
Els ecosocialistes encara no tenen clar si tindran el suport dels socis de govern. El diputat admetia que desconeix si la proposta comptarà amb el suport dels grups que comparteixen el govern amb Iniciativa, Partit dels Socialistes i Esquerra, o si aquests acabaran pujant al carro de Convergència i Unió. Les negociacions estan obertes, però no comptem amb la seguretat absoluta de que votin no a la proposició convergent.
Delta Gourmet, primera jornada de l'anguila a Deltebre, els dies 12, 13 i 14 de febrer. Degusta l'anguila de mil maneres diferents, sabors i gustos, com mai has tastat als següents restaurants. Can Cris, restaurant Castro, Delta Hotel, restaurant Nicanor, Casa Nuri, restaurant El Garxal de l'Hotel Rull, restaurant Tramontano i Sons de Mar Restaurant. Primera jornada de l'anguila al preu de 30 euros tot inclòs. Organitza Federació de Comerç i Turisme de Deltebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Entendre els fills adolescents és una preocupació per als pares. És per aquest motiu que des de Deltebre, des de fa uns 10 anys, es porten a terme les jornades per a famílies amb fills adolescents. Unes jornades que arriben aquesta setmana al seu punt i final, com ens explica en la següent crònica Lluïsa Bertomeu.
La desena edició de les jornades per a famílies amb fills adolescents, incloses al Pla Educatiu d'Entorn i organitzades per l'Institut d'Ensenyament Secundari de Deltebre en col·laboració de l'Associació de Mares i Pares Alumnes, arriben a la seva fi després de 9 conferències dilluns i dimarts que han presentat temes tan diversos com internet segura per a la família, drogues i adolescència, tècniques d'incentivació escolar, per al diàleg, la mediació... Les jornades acabaran dimarts amb una festa intercultural. Antònia Sabater, directora d'Elies Deltebre.
Com a cloenda de les desenes jornades per les famílies amb fills adolescents, es realitzarà la festa intercultural amb degustació de diferents menjars tradicionals d'arreu del món. Ens complauria molt que poguéssiu assistir-hi i col·laboréssiu aportant alguns dels nostres plats típics.
Dilluns tindrà lloc la darrera conferència Tècniques de relaxació per al control de l'estrès i la tensió nerviosa a les 9:30 de la nit a la biblioteca de l'Institut a càrrec de la psicòloga Àngeles Maria Villar i el dimarts festa intercultural.
I ara us explicarem una acció solidària a favor dels damnificats d'Haití que alumnes de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara estan portant a terme amb la realització d'unes samarretes per recaptar fons, tal com ens explica Josep Roig en la següent crònica des de la Plana Ràdio.
L'Institut Les Planes de Santa Bàrbara ha decidit també unir-se a les moltes iniciatives que s'estan duent a terme per ajudar els damnificats pel terratrèmol d'Haití. Així, un grup d'alumnes de quart d'ESO del centre, dirigits per un dels professors del mateix, Ernest Plans, decidien sumar-se posant en marxa la seva pròpia iniciativa per recollir diners per ajudar. Escoltem a Plans.
Bueno, sorgeix pues, des de la reflexió dels alumnes de que bueno, volien fer alguna cosa vers ajudar el poble d'Haití. Vam veure tota la problemàtica que hi ha hagut... com la gent estava abocant-se, ajudant, i des de l'institut pues, volien fer alguna cosa. No? I bueno, han sigut els mateixos alumnes que bueno, han punxat per a que portar alguna iniciativa.
La manera en la que finalment es va decidir portar endavant aquesta iniciativa va ser la de fer samarretes amb el logo del nom del país damnificat a la part de davant i la paraula Pau escrita en diversos idiomes al darrere. Ho explicava Míriam Cid, una de les alumnes.
Bueno, pues això, que volíem fer algo per ajudar-los i pues primer se mos anaven acudint altres coses com donar diners o joguines de roba, però com el que nosaltres no podíem anar allí i ho havien de donar a les ONGs, pues vam decidir que havien de ser diners i pues ho vam fer... Pues, fent la samarreta. Per davant vam dissenyar la forma del país d'Haití i vam ficar Illes Les Planes i baix Solidaritat. I per detrás, pues, en forma de redona, tots vam anar escrivint la paraula Pau en diversos idiomes. I, bueno, i a la capital, que va ser en veure el terremoto, pues, vam ficar un cor.
De moment d'aquestes samarretes se n'ha fet una tirada de 200 que es venen al preu de 7 euros a la unitat. Els diners recollits es canalitzaran mitjançant una ONG, possiblement Save the Children o Mans Unides, perquè puguin arribar als seus destinataris. Les samarretes es venen al mateix institut i als pobles dels alumnes que acull el centre, és a dir, a part de la pròpia Santa Bàrbara, Godall, La Galera, Mas de Barberans, Freginals i també a l'emissora municipal La Plana Ràdio.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Thank you. Arriba a la festa del Carnestoltes a l'Aldea. El proper 13 de febrer t'esperem a l'Aldea amb el Carnestoltes 2010. L'agenda per al dia del Carnestoltes, el dissabte 13 de febrer, serà la següent. A les 17 hores, concentració de disfresses a l'Ajuntament. A les 17:30 hores, rua de Carnestoltes, amenitzat per la xaranga de la banda de música Verge dels Prats. A les 18 hores, festival Carnestoltes Infantil. Premis a totes les disfresses amb el grup d'animació Alea Teatre. A les 17 hores, xocolatada al pavelló. A les 23 hores, ball de Carnestoltes amb Blue Maresme. Al de descans, elecció de les millors disfresses. El preu d'entrada al públic serà de 5 euros. Per als que vagin disfressats, serà gratuït. No et perdis el Carnestoltes 2010 a l'Aldea. T'esperem! Col·labora la Llar d'Infants Bressol del Delta. L'AMPA, 21 d'abril. L'AMPA, Maria García Cabanes. I la banda musical Verge dels Prats. Organitza la Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Aldea.
Doncs ja ho acaben d'escoltar. Igual que a molts d'altres municipis, l'Aldea aquest cap de setmana celebra els seus carnavals. I de la manera en què ho fan, ens ho explica en la següent crònica Seto Gallego, des d'Antena Aldaia.
Al febrer, les Carnestoltes. I a l'Aldea, des de fa uns anys cap aquí, ja va sent habitual que s'organitzen dos Carnestoltes. Concretament, l'edició de tarda per als més petits i l'edició nocturna per a la gent més gran. En parlem amb Simon Falcó, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
El pròxim 13 de febrer farà el seu desembarcament al nostre poble, el senyor Carnestoltes. Aquí al nostre ajuntament, des de fa exactament 6 anys, la venim ja celebrant i és una festa ja una miqueta ja consolidada en quant a lo que es fa. La temàtica no la pensem variar perquè és una temàtica que ens funciona bastant bé i és de que a les 5 de la tarda hi ha una concentració de disfresses de tothom qui vulgui participar. Són majoritàriament infantils, però si bé alguna persona gran tampoc no la descartarem. I se fa una rua de carnaval fins al nostre pavelló. Allí hi ha una gran festa de carnaval on tothom se ho passa de lo més bé. Enguany està amenitzada per un grup d'animació que es diu Alea Teatre. És un grup nou, esperem que ens doni un bon servei. I tot seguit pues, se passa a avaluar totes les disfresses donant-se els premis adients. És de ressaltar que totes les disfresses que vinguin tindran un petit obsequi per a que ningú se'n vagi les mans buides cap a casa. I acte seguit, ja per acabar la festa de la tarda, finalitzem una gran xocolatada per tothom. I anem un ratet a descansar i tornem sobre les 11 de la nit, on hi haurà un ball de Carnestoltes amenitzat per una orquestra enguany Blue Maresme, que durarà pues, fins que la gent s'encansi. Un ball de Carnestoltes que també esperem que sigui molt participatiu i molt concurrit per tothom.
Recordar-vos que este proper dissabte 13 de febrer tindrem la cita de les Carnestoltes a l'Aldea, en el que l'edició per la tarda, per als més petits, totes les disfresses s'enduran un petit obsequi i per la nit l'entrada al recinte serà gratuïta per als que vagin disfressats i per als que no, tan sols de 5 euros, al pavelló poliesportiu municipal de l'Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
L'actualitat esportiva ens porta avui a donar compte dels resultats de la segona DH Godall organitzada per la Unió Ciclista Santa Bàrbara. De fet, el planer Manel Arasa va ser el guanyador absolut, tal com ens explica Josep Roig.
La Unió Ciclista Santa Bàrbara valorava com a de gran èxit el segon descens de bicis de muntanya per la Serra de Godall que van organitzar el passat cap de setmana, dies 6 i 7 de febrer. En total es van inscriure 205 participants, 3 vegades més que en l'edició anterior, tot i que finalment 189 van ser els que van acabar competint i disputant les dues mànigues de la prova. Ximo Bel, com a organitzador i portaveu del club, tot i reconèixer que hi ha coses que es poden millorar, es sentia molt satisfet pel nivell aconseguit tant en la participació com en l'organització.
Deixant a banda una mica els petits fallos que vam poder cometre, jo la valoració que donaria és molt alta perquè era un repte per a nosaltres afrontar una prova d'aquestes dimensions i en aquesta quantitat de participants i la veritat que vam sortir i en escreix. Vam tindre 205 inscrits i van tancar les llistes el divendres a migdia en previsió que no mos desbordés la situació, perquè per a quedar malament no volíem apuntar-re més, no volíem ser goluts de voler agarrar més participants i quedar malament en la gent.
El millor temps de les 7 categories que disputaven la prova va ser per al planer Manel Arrasa de l'equip 5 Seconds, que es va proclamar guanyador absolut amb un temps de 2 minuts i 6 segons en un descens que té una longitud de 1.300 metres. El segon millor temps va ser per a Mario Pérez de Burriana a 4 segons d'Arrasa i Héctor Gasc de Castelló va fer el millor tercer temps amb 6 segons de diferència del guanyador. Aquest descens en bicicletes de muntanya ha estat la primera competició de la temporada tant a Catalunya com a la Comunitat Valenciana. Bela afirmava estar gratament sorprès perquè la procedència dels participants no va ser solament d'aquestes dues comunitats, sinó d'altres com el País Basc i fins i tot d'Andorra.
Sí, però no solament corrien gent de Catalunya i País Valencià. Te puc dir que va vindre gent del País Basc, de l'Aragó, de Múrcia, de la part de Castella-La Manxa, d'Albacete concretament, d'Andorra, o sigui que gent de Mallorca també. O sigui que n'hi havia bastanta gent, o sigui que mos va sorprendre molt.
Bell també explicava que la nota més negativa van ser els inevitables accidents que es produeixen en aquests tipus de competicions amb un alt risc de caigudes. 7 persones van sofrir caigudes en els 2 dies que va durar la competició i un parell d'aquestes persones van tindre que ser traslladats al centre d'atenció primària amb problemes d'escafoides i dislocacions.
Gràcies, Josep. Abans de passar als temes esportius, des d'Alcanar parlem avui també de successos i és que, tot i que encara no s'han fet públiques de moment les xifres de droga incautada ni de les persones detingudes, la Guàrdia Civil va portar ahir a cap una operació antidroga a la costa de la Badia dels Alfacs. Domènec Ramal, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de successos i per fer-ho ens en remetem a la notícia que avui publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona i segons la qual la Guàrdia Civil va efectuar ahir, dimarts, una operació antidroga a la costa del nostre terme municipal, Alcanar. Per fer-ho van usar com a base operativa el port de la Cimentera. Concretament, la notícia diu que la Guàrdia Civil va realitzar ahir mateix aquesta operació antidroga a Alcanar. L'operatiu es va desenvolupar entre la Badia dels Alfacs i el port de la fàbrica del ciment i va permetre interceptar una embarcació amb droga. Hi van participar l'embarcació Salvamar, amb seu al port de la Ràpita, i també un helicòpter, entre d'altres efectius tècnics i humans. Des de la Guàrdia Civil, de moment, i en principi, no s'ha volgut encara detallar ni el nombre de detinguts ni la quantitat de droga decomissada, ja que l'operació encara estava en marxa. Amb tot, fonts de la companyia Cemex, propietària de la cimentera, sí que han confirmat l'ús del seu port per dur-hi a terme l'operatiu de aquesta detenció. Aquesta és la primera operació antidroga a l'àrea del Delta de l'Ebre en el que portem de 2010. Aquesta zona sembla ser que s'ha consolidat com a punt d'entrada de haixís, tal i com posen de manifest els decomissos realitzats que superen les 70 tones de droga en els últims 4 anys. Al terme municipal d'Alcanar s'han realitzat algunes operacions, com ara la que va permetre trobar 4.100 quilos de haixís al novembre del 2008 o la que va permetre detenir 4 agents de la Guàrdia Civil de la Ràpita implicats en el tràfic de drogues l'any 2007.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Continuen les baixes temperatures afectant a gran part de Catalunya, amb aquests valors que els més elevats arriben a prop dels 7, 8, 9 graus en aquests moments i, de fet, no aniran gaire més enllà. Al llarg de la jornada esperem que les temperatures més elevades, com a molt, arribin a prop dels 10, 11, 12 graus. Ambient que cada cop s'anirà tornant més gèlid i ho notarem la pròxima matinada. De fet, els termòmetres han de tocar fons entre demà i divendres, amb glaçades generalitzades de matinada i intenses o molt intenses, especialment cap al Pirineu. És en aquesta zona on esperem, sobretot en el vessant nord, que els núvols mantinguin una mica abundants i pels propers dies, tant avui com demà, com divendres, la nevada es mantingui. Fins i tot demà es podria reforçar a tota la serralada, anar més enllà del vessant nord, al pas d'una línia d'inestabilitat que, com molt fora del Pirineu, portaria alguns núvols, però poc més. Sembla que, en principi, en conjunt, la situació està dominada per aquest aire ben fred, però sec. Per tant, poques precipitacions en forma de neu fora de la zona del Pirineu. I amb aquesta tramuntana i mestral intensos als dos extrems del país.
El vent que es fa notar aquests dies a les nostres terres i el fred que sembla ens afectarà durant aquest cap de setmana. Meteorològicament, servits. Informativament parlant, demà hi tornem. No s'oblidin de la nostra cita puntual amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els esperem demà dijous.